Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Jugarem amb el català i tot jugant aprendrem. És el català al carrer que cuinen la Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès a l'estudi de Ràdio Vilafranca. I tenim la Teresa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, ja sé que està molt suat, però tothom en parla i toca dir alguna cosa d'aquesta enquesta d'usos lingüístics del català que va sortir la setmana passada i on es veu que el català punxa cada vegada més.
Sí, és això, que ja se n'ha parlat bastant i no vull insistir més i tampoc donar dades perquè és molt avorrit i tampoc s'entenen bé. Que vull dir que t'hi has de posar molt a entendre les dades, eh? I mirar-t'ho amb calma. Però bé, si hi ha algun comentari, doncs això, va sortir aquesta enquesta la setmana passada. És una enquesta que es fa cada 5 anys. I això, per veure com va el coneixement del català i també els usos que es fan. Per això surt i per això es fa cada 5 anys. La veritat és que no és que hagi descobert res de nou aquesta enquesta. Vull dir que ara sembla que sigui qui sap quina novetat, però qui més qui menys que es fixi, que vagi pel carrer i es fixi com va l'ús del català, es podia imaginar doncs, uns resultats similars del que s'ha dit, no? Ara, sempre va bé tenir dades, perquè almenys doncs, confirmes les teves sensacions. I a partir d'aquí es pot comparar i es pot veure si l'evolució va cap a una banda o cap a una altra. L'última enquesta va ser el 2018 i ara és aquesta, tot i que s'ha presentat ara, però representa que les dades són del 2023. Bé, com a cosa positiva que ja es va dir, és que de fet el català ha guanyat parlants, ha guanyat persones que coneixen el català, que l'entenen, diguéssim, i també parlants. 127.600 persones més saben parlar català. Per tant, això ha augmentat, però clar, això és amb les xifres que en diuen absolutes, no? Nombre de persones. Quan mires el percentatge que això representa, doncs no ha augmentat, sinó que més aviat s'ha mantingut o fins i tot ha disminuït una mica. Perquè com que hi ha molta població nou vinguda, doncs això fa que encara que hi hagi més parlants, en el percentatge siguin menys, el que representa en el total de la població, eh? Però també una altra dada que és interessant, que també això més o menys es manté amb el que fa 5 anys, és que el 93% de la població diu que entén el català. Per tant, no és el 100%, però gairebé. Vol dir que gairebé qualsevol persona que ens trobem que ens sembla que no ens entén, doncs sí, pot ser que ens entengui, perquè el 93% és molt. I un 80%, 80,4%, diu que el sap parlar. Una altra cosa que el parli. Una cosa són els coneixements i l'altra és els usos, eh? Per tant, si un 80% el sap parlar, probablement si aquella persona que ens trobem ens hi adrecem en català, és molt probable que ens entengui i fins i tot que ens pugui contestar en català.
Fins i tot.
Fins i tot, clar, perquè si un 80% sap parlar, pot ser que no, que li costi i no en tingui ganes i ens contesti en una altra llengua, però podria ser que poguéssim mantenir la conversa en català. O sigui que també és una mica el que està a la nostra mà, no? Sí que és veritat que és molt diferent el que són els coneixements que és el que és l'ús. I llavors, si mirem el que és l'ús de la llengua d'una manera habitual, aquí és on salten les alarmes, perquè de manera habitual és això que s'ha dit, més o menys, diu que l'utilitza un terç de la població de Catalunya.
I cau especialment entre els més joves.
Sí, els més joves tenen un nivell més alt de coneixement. Quan es pregunta si saben o entenen o parlen català, doncs tenen els índexs més alts, però en canvi d'ús els tenen més baixos. L'ús està en un 32,6%, però de totes maneres sí que és aquest 32%. Però si mirem l'estudi de fa 5 anys, era un 36%. Vull dir, a veure, no ha baixat d'un 50-60% o un 32%, eh? No ha sigut una caiguda en picat. Això és una cosa que ja es va veient en els últims anys, aquesta evolució descendent, que s'ha de tenir en compte, evidentment, però que tampoc ha canviat tant de fa 5 anys enrere, eh? I sí, això, llavors, clar, està bé tenir aquestes dades per dir, doncs, què hem de fer? També no és a partir d'ara que s'han de fer coses, que també ja fa anys que molta gent, governs i institucions, entitats, hi estan treballant. Però s'ha de continuar i, si pot ser, més, no?
I ara que tenim Conselleria de Política Exacte. Lingüística, s'hauria de notar, no?
Sí, és veritat. I jo crec que es nota que es poden fer més accions i que hi ha moltes propostes de coses per fer. Una cosa que es pot fer i que no depèn sempre tot de l'administració i dels governs és el petit granet de sorra que hi posem els catalanoparlants. És bàsic que les persones que parlem en català ens adrecem a tothom en català, perquè és això que us deia, si el 93% de la població ens entén, provem-ho. De moment parlem en català. Si l'altra persona no ens entén, ja farem el que calgui. Però d'entrada, els catalanoparlants hi tenim molt a fer, perquè es pugui conèixer la llengua i perquè es pugui practicar. Perquè tota la quantitat d'alumnes que hi ha que n'estan aprenent o que n'aprenen d'alguna manera al carrer mateix, doncs el puguin utilitzar i puguin veure que és útil. Perquè si ens hi adrecem ja en una altra llengua, en castellà, per exemple, doncs no hi troben utilitat anar a aprendre català. No els serveix per res. Per tant, hem d'intentar que aquesta llengua sigui útil en el dia a dia. I sí que, per altra part, doncs, es faran... Hi ha la proposta d'augmentar el nombre de cursos, també que hi col·laborin entitats perquè puguin arribar a més gent, fer certificacions de persones que tenen coneixements bàsics però no ho poden acreditar, doncs també que no sigui necessari que facin un curs, sinó que puguin obtenir un certificat. Vull dir que de propostes n'hi ha moltes, però bé... La proposta del coneixement és més fàcil de resoldre, d'oferir més cursos, per exemple, no? Però si del coneixement no passem a l'ús, doncs també ens quedarem amb aquest 30% igualment, no? Doncs bé, jo el que proposo és això, que cadascú hi posi el seu granet, que si podem incorporar doncs, persones nouvingudes en entitats, en teixit associatiu, i allà els parlem en català, doncs també és una bona manera. I bé, a veure si de mica en mica podem anar millorant.
Així ho farem, posarem el nostre granet de sorra.
Exacte. Molt bé.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, on la Sílvia i el Sergi celebren el Carnaval.
És dimarts i una setmana més ens acompanya a l'estudi de la ràdio la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní d'Anoia, per acostar-nos també doncs, a alguns termes, a alguns aspectes, també de tant en tant alguns errors i... qüestions que podem doncs emprar per poder millorar el nostre vocabulari i també a l'hora de parlar català. Sílvia, bon dia, com estem?
Bon dia, Sergi, molt bé.
Quina és la recepta d'avui? Quin és el plat d'avui?
Doncs avui, aquesta setmana comença Carnaval.
Sí.
I com és habitual en aquesta càpsula de llengua, parlarem de mots i d'expressions relatius a aquesta festivitat.
Molt adient, sí, sí.
Doncs vinga. Bé, el Carnaval és una festa lligada al cicle lunar i per això fluctua sempre entre febrer i març. No és un dia fix. Per situar-lo en el calendari hem de buscar la primera lluna plena posterior a l'equinoxi de primavera, al voltant del 21 de març. El diumenge següent és diumenge de Pasqua i el diumenge de la setmana anterior és diumenge de Rams. A partir d'aquest últim, comptem 40 dies enrere i arribem al dimecres de Cendra, que és el primer dia de la Quaresma, i l'últim del Carnaval. Uh-huh. El dijous anterior és el dijous gras, que és el dia que comença el Carnaval. I com n'hem de dir? Carnaval o Carnestoltes? Doncs bé, tant ho podem dir d'una manera com d'una altra. Històricament, els territoris de parla catalana havien emprat el terme carnestoltes, però des d'Itàlia, al segle XIX, es va introduir el mot carnaval. Ara s'utilitza més la paraula carnaval per parlar de la festa i carnestoltes per parlar del personatge central, el rei de la festa. Tant una paraula com l'altra venen a ser sinònimes i provenen del llatí, deriven del llatí luna, carnaval, carnem levare, que vol dir llevar la carn, és treure la carn, uh-huh. I carnes toltes, que és carnes tolendes, que vol dir carns llevades, és a dir, sense carn, fora la carn.
El mateix, no?
Exacte. Bé, paraules referides al carnaval en tenim unes quantes, carota, careta, màscara o mascarada, que tant es refereix al ball de màscares, com és un sinònim de ficció, farsa. les festes de disfresses, les rues, les desfilades, les comparses, emprovar-se una perruca, un postís, una lligadura... I bé, hi ha moltes dites i refranys carnavalescos, com ara per Carnestoltes, totes les bèsties van soltes. Mm-hmm. Algunes fan referència a la disbauxa que es viu aquests dies, d'altres al calendari. Després tenim, per exemple, de tard o de primer, aquesta fa referència al calendari, de tard o de primer, Carnestoltes pel febrer, aquest any és de tard perquè és a finals de febrer, per Carnaval tot s'hi val, aquesta és una de les més...
Més conegudes, no? Més utilitzades.
Exacte, sí, sí. La carn que no es remou per Carnestoltes no és carn, que és fang. També es diu que casament de Carnaval, casament que res val, o de Carnaval no en facis cabal. I també tenim unes quantes frases fetes que fan referència al personatge, al rei Carnestoltes, i que, clar, com rei dels poca-soltes que és, doncs ha permès que la llengua l'hagi utilitzat per descriure persones irreflexives, esvalutades i poc serioses. En trobem unes quantes al diccionari de frases fetes que podem trobar en línia de Teresa Espinal, i en diré algunes, com ara ser de la pell d'en Carnestoltes, que significa que és algú que fa broma de tot, que no pot prendre's res seriosament, o algú que diu que fa cara de Dijous Sants i fets de Carnestoltes, que fa referència a algú que és hipòcrita, que no te'n pots refiar, o està fet un Carnestoltes, que fa referència a algú que va vestit com un pallasso, mal forjat, desmanegat... I ser un Carnestoltes és ser un poca-solta, que mai no se'l pot prendre de manera seriosa, una mica com la primera que he dit. Mm.
Són dites i frases fetes, Sílvia, algunes molt comunes, no?
Exacte,
i d'altres
sí.
Que potser s'han anat perdent perquè hem trobat potser d'altres símils
sí.
O d'altres termes, no?
Sí, 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 això passa bastant, que ens oblidem de... frases fetes que són molt genuïnes i que les hem anat substituint o per frases en castellà o simplement ja no les diem.
Ja no les diem, però potser a casa, no? Els pares i avis, segurament, si gratem una mica, segur que ens rescatem moltes d'aquestes. És el darrer espai de febrer, coincidint amb aquest carnaval, i ja la següent setmana entrarem amb més qüestions al voltant del català amb la Sílvia Catassús, ja en la primera setmana de març. Sílvia, de l'Oficina Català de l'Ajuntament de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Fins la propera. Adéu, gràcies.
Ja estem a punt de solfa, eh? A primera hora parlàvem amb quatre grups potents de Carnaval del Penedès i ara la Sílvia hi ha posat el vocabulari corresponent. Doncs demà, que comença oficialment, Dijous Gras,
sí.
Som-hi.
I aquí Vilafranca, que l'acabem tan tard, això
dura,
eh? I tant.
Però ja no som els únics, eh? Que
no,
cada vegada s'estira més.
Es va allargant. Comença abans i acaba més tard.
Exacte.
Bé,
quatre setmanes
ja està
al final.
Bé. Si no es fa curt.
Molt bé. Bé, passen 4 minuts tocats d'un quart de 12. Comencem el concurs del Català al carrer. Recordem el telèfon perquè participeu i jugueu. És el 93-877-2626. I avui regalem, no pas un llibre de lectura, sinó el gran llibre Joc de l'Espai, un llibre que ha creat i il·lustrat un penedesenc, el Joan Sobirana, el Subi, i que a cada doble pàgina és una mica com el llibre del Wall-E. Has de buscar personatges... micos, però cada pàgina té 3 nivells de dificultat. Et fa 3 propostes diferents. Per tant, en funció de l'edat, pots triar un nivell o l'altre. Són una delícia d'il·lustracions, on veiem el centre espacial, el moment de l'enlairament, enmig de l'espai, l'arribada a la Lluna, la tornada a la Terra. Són una passada d'il·lustracions i es tracta de trobar elements o personatges amb 3 nivells de dificultat pels més petits i pels més ganàpies. Una xulada de llibre que regalem avui i tindreu accés tots aquells que truqueu i participeu al Català al carrer, tant si l'encerteu com si no. posem-hi teca, que han d'encertar, què han de dir avui, Teresa?
Va, vinga, comencem. Bé, comencem amb un refrany, que aquest no és de Carnaval, eh? La veritat és que no és gaire de l'època de l'any. Però bé, a veure què surt. El refrany. Una flor... Com acaba aquest refrany, eh? Com l'hauríem d'acabar? Comença dient una flor i continuem. I després continuem encara amb els barbarismes. Va, aquesta setmana a veure si acabem amb barbarismes. Un que bé, tots són força coneguts, o sigui que jo crec que aquest també ho serà. La frase diu: des del palco del teatre, l'espectacle es veu més bé. Des del palco del teatre. La paraula que no és correcta, que és un barbarisme, és palco. Doncs bé, com ho hem de dir, això? Eh? En quina paraula tenim en català per dir palco? I l'altre que us deixo anar: han aplaçat el concert a causa de la pluja. Aplaçar no és una paraula correcte en català, no existeix, i ho hem de dir d'una altra manera. Doncs vinga, en comptes de l'aplaçar, què hi posarem? Aquesta no sé si la vaig dir la setmana passada, no?
Em sembla que sí.
Em sembla que sí, em sona. Que ens va quedar així pendent de resoldre, jo crec. Però vaja, deixem-ho. Que algú que aquesta setmana hi hagi pensat ens digui què hauríem de dir.
Doncs sona ja aquest telèfon. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i, si vols, el refrany és tot teu.
Bueno, les vau dir totes dues la setmana passada, eh?
Ah, veus, ai, que ens falla la memòria. I que les
vam,
les vam resoldre i tot.
No,
ah.
El palco.
Vegades...
I l'altre tampoc.
Ni el palco ni l'aplaçat.
Ni l'aplaçat.
Molt bé, veus? Sort que ens fas de puntadora. I quin ens volies dir, tu?
La que vulgueu.
El refrany, no?
Bueno, una flor no fa estiu.
Una flor no fa estiu, ah, exacte. Molt bé, molt bé. L'utilitzes, aquest refrany?
Bueno, de vegades, si ve tomb.
Sí, és quan...
Però ha de venir tomb, vull dir.
Clar,
no,
bé, a veure.
No, va bé.
Això sí, jo sempre... Vol dir això, que una cosa que passa en un moment en concret no vol dir que això sigui a la norma i que allò sempre sigui d'aquella manera. I hi ha un acabament, també. La majoria de refranys tenen com una segona part.
Jo no la sé.
No?
No.
Una flor no fa estiu, ni dues primavera.
Ah, mira.
Mira, és per allargar-ho una mica més, eh?
Vale. Això de la primavera jo no ho havia sentit mai, eh?
No? Doncs vinga, mira, ara quan el diguis el pots allargar.
Versió llarga.
Això mateix.
Ho farem així.
Gràcies per la trucada, Eulàlia, sort amb aquest 1.
Adéu.
Adéu, adéu.
Amb el número 2 saludem la Remei. Bon
la
dia.
Remei.
Què tal?
Sí. Molt bé, mira, sempre s'escolto i avui tinc ganes de trucar.
Vinga,
no
ben
mai,
fet.
Eh? El primer dia que truco.
Molt bé, molt bé.
Però l'escolto cada setmana.
Doncs que no sigui l'últim, Remei.
Vale.
Va, a veure.
Jo el de la setmana passada.
Quin?
El del palco.
El palco. I com en diries?
La
llotja. Molt
la llotja.
Bé, eh? Tant diem llotja.
Home.
De fet, la llotja a vegades sembla que quedi així com un lloc més alt, però vaja,
sí.
Quan mirem
sí.
Exactament el que és una llotja, vol dir que és això, és un compartiment on hi ha seients que queden una mica separats de la resta de localitats.
Exactament.
I pot ser a l'alçada en un teatre, per exemple, la mateixa alçada de la platea, però que queden com una mica apartats.
Amb el teatre.
En el teatre.
Sí, home, sí.
En els camps d'esports, per exemple, camps de futbol, de bàsquet, o el que sigui, també hi ha llotges.
O tant, el futbol del Barça, i tant, si diu la llotja.
Això mateix. Doncs és això, és un espai que queda separat una mica de la resta de les localitats de l'espai.
Exacte.
Això és la llotja.
Molt bé.
Molt
doncs
bé.
Tens el 2, gràcies, Remei.
Molt bé, gràcies.
Cuida't.
Adéu.
Recordem el telèfon 938-27-26-26 i ara saludem la Maria Assumpció, que té el 3. Bon dia.
Bon dia.
Per quina anaves?
Home, no, per totes.
Per totes, així rai, perquè ens en queda una i encara la podràs resoldre.
No sé si perquè... Sembla que és ajornar.
Ah, exacte. En comptes de dir han aplaçat el concert, doncs hem de dir han ajornat el concert. Molt bé, molt bé. Tenim el substantiu, que també seria fer un ajornament. Eh? Un aplaçament tampoc estaria bé i hem de dir ajornament. Ja recordo ara que sí que la setmana passada vam comentar aquest aplaçar, com que ho escrivim amb ser trencada, si ho volem escriure, doncs ens sembla que és molt català, no? Però no, és una adaptació que fem de convertir una Z en ser trencada en català, però que no, la paraula no és correcta. Doncs ajornar, fantàstic.
Mira, ho fa molt millor que molts periodistes que caiem en la trampa...
De la plaça?
De la plaça. Sí,
vols dir, encara, encara?
Sí, a vegades passa. Felicitats, Maria Assumpció, i tens el 3.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? Bon dia.
Gràcies, bon dimarts.
Adéu.
Adéu. Que vagi bé. Teresa, volem més teca?
Sí, ens hem quedat aquí nets, ja. Doncs va, un parell més. A veure aquesta. Posaré un parxe als pantalons per tapar el forat. Avui dia els parxes ja no s'utilitzen
tant,
eh? Els llancem i comprem de nou.
Quan jo era petita sí que anàvem tots els genolls plens d'això.
D'això. Però va, com ho podem dir, això d'un parxe? Que a vegades no necessàriament ha de ser els pantalons, es pot posar en un altre teixit, en un sofà, en un, no sé, en algun altre lloc, eh? I una altra que us puc dir, la festa de la Verema és un gran aconteixement per la població.
D'aquesta també abusem molt els periodistes.
Sí, però jo ja no la sento tant, eh?
Perquè l'hem canviat per event,
que
també
està maldita. Que és igual de dolent.
Igual de pitjor.
Aconteixement o event, no? S'ha fet un gran event en aquesta població.
Sí, ara es porta molt.
Sí, queda com més bé, oi?
Sí.
És de més categoria.
Sí, una mica la idea és aquesta.
Sí. Doncs bé, ni l'una ni l'altra, tenim l'aconteixement i tenim el parxe.
Aquest parxe als pantalons, quan volem tapar un forat... Com ho diries, això? 938-7-26-26 i aquesta festa de la Verema o la festa major, que és un gran aconteixement. Aconteixement no és correcte.
No, exacte.
Truca'ns i dona'ns la solució. 938-7-26-26. Regalem el gran llibre joc de l'espai. No es tracta de llegir aquesta vegada, sinó que es tracta de buscar elements i personatges en aquest llibre creat i il·lustrat pel Subi, per un dibuixant de casa del Penedès. És una mica com el llibre d'en Wally, i és una delícia. Aquest és el premi d'avui. Teresa, m'havies dit que hi ha una trobada, l'anunciem?
Sí, és per avui mateix, és una presentació del Voluntariat per la Llengua, aquestes presentacions que anem fent sovint i que en fem a Vilafranca, però també en fem en altres poblacions de la comarca. I aquesta vegada doncs, toca el pla del Penedès, avui mateix, avui dimarts. Les persones que estiguin interessades a saber com funciona aquest programa del voluntariat o que ja hi participin i vulguin conèixer la seva parella o trobar noves estratègies de conversa quan es troben, doncs avui aquesta presentació al Centre Cívic del Pla a 3:15 de la tarda. No és imprescindible que hi vagin persones que viuen al Pla, vull dir que si hi ha algú del voltant que li va bé aquest horari i vol participar, vol anar a veure com va i després decidir-se si s'hi apunta o no, doncs és obert a tothom per conèixer el Voluntariat per la Llengua. És una mica d'això que dèiem abans, no? Per col·laborar a difondre l'ús del català. També el coneixement, perquè evidentment doncs, en les converses el que es fa és que la persona que té més dificultat per parlar en català doncs agafi més fluïdesa i es pugui expressar amb més facilitat, però del coneixement passem a l'ús, no? Es troben, parlen, i potser en un altre moment doncs, aquella persona que li costa una mica ja se sentirà més còmoda per parlar amb tothom, per anar a una botiga i adreçar-se en català, i així ajudem una mica.
Sí, allò que deies, no? Si volem millorar els usos lingüístics del català, que l'enquesta diuen que no van ben encaminats, posem el granet de sorra, potser
posar...
pot ser voluntari.
Sí.
Quantes hores a la setmana demaneu?
Una hora a la setmana.
Una hora només.
En principi durant 10 setmanes, es fan així com per períodes tongades d'aquestes de 10 setmanes, però després es pot continuar en 10 setmanes més, es pot canviar de parella, es pot mantenir la mateixa, depèn, eh? Vull dir que... És un inici de compromís, que això sí, hi ha de ser aquest compromís, la persona que s'hi apunta, doncs almenys ha de dir, bé, durant 10 setmanes ho farem i després doncs veiem com ens hi trobem i continuem o no. Però sí, s'ha de ser, tenir compromís, complir amb l'hora que has quedat amb la persona, vull dir, clar, no es pot anar així improvisant, però són 10 setmanes.
Quedaran pendent aquestes dues?
Vaja.
Aconteixement... I parxe.
Parxe. Mira, parxe potser costa més de trobar la solució, però l'aconteixement jo crec que és una paraula que això que dius encara se sent, però també se sent ja la paraula que hi hauríem de posar, no?
Que hi pensin.
Sí, doncs mira.
Durant una setmana.
Va, doncs deixem-los pensar.
I regalem aquest gran llibre Joc de l'Espai. El número 3, Maria Assumpció, és tot teu. Quan vagi bé, passa per Ràdio Vilafranca a recollir-lo. Gràcies, Teresa.
Adéu, bon dia.
We'll be right back.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'alcalde de Vilafranca anuncia la reurbanització del carrer Santa Magdalena, així com la construcció de més habitatge assequible. L'alcalde ha avançat als mitjans aquest dilluns les actuacions previstes properament al barri de les Clotes de Vilafranca en el marc del programa Alcaldia de Proximitat. Francisco Romero ha explicat que la reurbanització del carrer Santa Magdalena, el carrer Bonaire i el carrer Baldomer Lostau està en procés de licitació i es preveu el seu inici per als segon trimestre d'aquest any. L'actuació vol donar resposta a la necessitat de renovar la pavimentació del carrer i convertir-lo en plataforma única, millorant l'accessibilitat i afavorint un ús prioritari dels vianants mitjançant una mobilitat segura i sostenible. L'alcalde també ha anunciat que properament començaran les obres de construcció d'un edifici amb 6 habitatges de protecció oficial de lloguer i un local en planta baixa en un solar municipal situat al carrer Ferran, número 73. Talls de connexions fraudulentes a Castellet i la Gornal. Segons ha informat l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, en les seves comptes a xarxes socials, ahir operaris d'Endesa i efectius dels Mossos d'Esquadra van fer diversos talls de connexions fraudulentes d'habitatges a la xarxa elèctrica al nucli de Trencarroques. Els Mossos d'Esquadra avisen que quan es detectin activitats sospitoses amb la llum o l'aigua, es comuniqui immediatament al 112. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal agraeix públicament la col·laboració de la ciutadania per contribuir a frenar les connexions fraudulentes als subministraments. L'Agència Catalana de l'Aigua es fa càrrec de la depuradora de l'esplai de la Bisbal del Penedès. Des que va començar el 2025, l'Agència Catalana de l'Aigua es fa càrrec de la depuradora de l'esplai a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest mes de gener, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès i el president del Consell Comarcal van signar el conveni per la incorporació de l'estació depuradora d'aigües residuals de l'esplai a la resta d'instal·lacions incloses en el conveni de delegació de competències en matèria de sanejament en alta d'aigua residual urbana a favor del Consell. L'equip de govern de la Bisbal va iniciar aquesta tramitació l'any 2015, ja que fins aleshores era l'Ajuntament qui s'encarregava del manteniment de la depuradora. El juliol del 2024, l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre un informe favorable a la inclusió de l'EDAR de l'esplai dins el sanejament públic en alta de l'ACA, després que l'Ajuntament hi invertís més de 100.000 euros per adequar la depuradora a la normativa vigent. I torna a la festa de les torrades al Pla del Penedès. El Pla del Penedès es prepara per viure una de les festes més emblemàtiques del municipi, la Festa de les Torrades, que tindrà lloc aquest cap de setmana. La celebració, que combina la festivitat del Carnestoltes i l'esmorzar popular amb pa i arengades, tornarà a omplir de música, cultura popular i diversió al poble. El programa començarà dissabte amb la celebració del Carnestoltes. A les 5 de la tarda, des de la plaça de l'Ajuntament, s'iniciarà la rua pels carrers del poble. A continuació, la sala polivalent acollirà l'espectacle familiar La plaça és nostra, a càrrec del grup Viri Virom Trio, i en acabar se celebrarà el tradicional concurs de disfresses i es repartirà xocolata desfeta per a tothom. Diumenge serà el torn de la Festa de les Torrades, que començarà a les 9 del matí a l'Avinguda de la Carrerada amb l'encesa del foc a càrrec del govern municipal i que comptarà amb l'actuació dels grallers del Pla del Penedès. Mitja hora més tard s'iniciarà oficialment la Festa de les Torrades amb propostes que es poden consultar al web www.elpladelpenedès.cat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. Amb el Carles Gala, cada dimarts tafanegem una mica les pantalles en línia, la tele convencional i, sobretot, les plataformes de streaming, les històries que estrenen setmana rere setmana, les sèries. Carles, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, escolta, tu ets molt de Mediaset o no?
Uf, diria que el consumeixo molt poc, molt poc. Estic buscant alguna cosa, però crec que no consumeixo res de Mediaset ara mateix.
Però segur que has caigut de quatre potes a la Isla de las Tentaciones, si més no pel que tothom en diu i en parla i els memes
home,
i tot plegat, no?
M'ha arribat, no recordo com es deia el personatge, com es diu el...
Ai, jo tampoc.
No. No recordo com es diu, però bé, sí, de fet, m'ha arribat allò que m'ha marxat corrents. M'ha interessat més la part de producció, perquè si hi ha hagut el debat de si jo estava improvisat o no estava improvisat, si realment hi havia un guió perquè aquell personatge... Rodrigo? Això.
Llora con ese escombro, llora!
Montoya.
Esto es lo que quieres en tu vida.
¿Qué, vamos a dormir?
Sí.
Corrent com un boig cap a la villa de les noies.
Clar, però llavors...
Te vas arrepentir toda tu vida, de hecho, disfruta! Disfrútalo!
Gràcies, Àlex, és ràpid
sí.
I àgil.
Doncs això, de fet, ja he pogut escoltar l'entrevista amb la directora del programa i, a l'hora de fer el càsting, són molt bons seleccionant aquest tipus de personatges.
Saben què busquen,
i saben
no?
molt bé el que busquen i de fet, fan com molta selecció i fins a una entrevista personal que fins i tot separen la parella per saber si realment són parella o s'han només associat per anar al programa. I clar, saben molt bé el perfil que busquen, tant físicament com a nivell psicològic. I després, clar, els deien... Però clar, és que teníeu una Steadicam preparada, teníeu un muntatge preparat per seguir aquest personatge. I ella va explicar que no, que ells sempre tenen a punt càmeres que estan en mà per si en algun moment passa alguna cosa o per si han de fer un plan o un recurs diferent i que en aquell moment ella explica i ho ha explicat moltes vegades dient que allò va ser realment un moment fortuit i que li ha funcionat.
De tota manera, clar, això està enregistrat i posteriorment s'edita, per tant, aquí amb l'edició sí que pot jugar...
Pot jugar moltíssim. Mira'l. Això mateix, l'edició, realment, sí, es pot muntar moltíssim. I de fet, és la salvació avui per avui de Mediaset, ara per ara.
Vull dir que... Està caient en els reality, està posant tots els ous a la cistella del
Correcte.
Reality. Ara ha cancel·lat Caiga quin caiga.
Sí, ha durat set programes. De fet, la reina fins i tot no? li va fer... I ara què fareu, no? Perquè van enganxar-la pel mig del carrer o en algun acte. Però sí, els programes habituals, les tardes, han fet moviments. Hi ha un altre cop el Jorge Javier Vázquez. Han passat el programa de l'Anna Rosa Quintana, que estava a la tarda, cap al matí... que déu-n'hi-do, Algun dia he fet l'exercici de posar-me, quan comença el programa, les editorials que fa, mare meva, les editorials de la Rosa Quintana,
sí?
Com són i com van a la jugular contra el govern de Sánchez, contra Catalunya i contra tot el que es mou, que tingui una mica de progressisme al voltant, Vull dir, és...
I li dóna rèdit o no acaba de remuntar?
No, acaba de remuntar.
No remunta.
I lo de la tarda, que han posat el Fran Blanco amb un altre presentador o presentadora, no recordo, tampoc està funcionant del tot bé, és a dir, Telecinco té un greu problema i recordem que al final Mediaset era una màquina de fer diners i ara està passant per moments complicats. Veurem com evoluciona, perquè a més, ben aviat podríem tenir una cadena de televisió nova, perquè el...
Prisa
ja va tenir 4 en el seu moment.
És veritat.
I també era Canal Plus de Prisa. I pel que sigui, doncs, en aquell moment hem decidit treure-s'ho de sobre, però ara el govern de Sánchez també està pressionant perquè hi hagi una televisió una mica més, diguem-ne, progressista.
Amiga.
Més amiga, saps? I estan intentant doncs, fer també una nova televisió, tot i que Prisa ha dit que ells no volen posar ni un cèntim ni un duro en la part més tècnica o la part més, diguem-ne, estructural de la cadena, sinó que ells només posarien el contingut i els seus presentadors de la SER, de la gent de les 40, de gent també del País, però que ells invertir molts diners en el que és el tema de fer una televisió, que val moltíssims diners, que ells ara per ara això no hi juguen, que jugarien només amb la part de contingut. Per tant, veurem com acaba també aquesta història.
Déu-n'hi-do, embolica que fa fort.
Sí, i avui a Barça TV3, que també feia
sí?
temps que no veiem...
Sí, quants anys?
Doncs no ho sé, jo crec que feia molt de temps que no veiem el Barça a TV3, i de fet avui torna amb la Copa del Rei, el Barça Atlético Madrid a 9:45 de la nit, i després també faran el pròxim dilluns a la nit, un partit de la Lliga, que també feia 12 anys que no hi havia un partit de la Lliga, i en aquest cas veurem l'Espanyol Girona, un derbi català, que també podrem veure el dilluns. Per tant... TV3, amb això, si ja és líder a Catalunya, amb aquestes dades i amb aquest futbol, segur que encara ho serà més.
Dit això, de la tele convencional, que seguirem atentament, anem per les estrenes seriòfiles, que déu-n'hi-do hi ha teca aquesta setmana.
Sí, és una d'aquelles setmanes que febrer, finals de febrer s'estrenen bastantes sèries, algunes destacades i altres d'aquelles de sèrie B que estem acostumats a rebre. Comencem per la primera d'avui, una de Filmin, que s'anomena Soviet Jeans. És una sèrie letona que es burla amb efecte de l'absurd comportament que mostra la gent sota el règim comunista, així com també de l'urgència d'una generació jove i també en l'evolució que respon amb despreocupació de les crides de la insubordinació. Escoltem-ho. I would like to have your jeans and your sunglasses. I can offer you a good money for them. Do you want to take my jeans off? Yes. Why not? Давай, Гава. Левис,
Петя, пошли, мы же как 300 рублей добудем. Ну, приветствуем, товарищ Хейкомен, в нашем маленьком, но дружелюбивном коллективе.
Es gribu zināt visu. Kurš dzer kolu, kurš klausās brīvā Eiropu, kurš vēlns parās pārgriežu.
Es diu Soviet Jeans, si teniu Filmin, arriba amb l'aval d'haver estat multipremiada en el principal festival de sèries europeu, el Series Mania. Un dels premis que es van dur és el del públic. I l'Ara, per exemple, la descriu com la sèrie premiada pel públic que vol posar de moda les ficcions bàltiques i diu que agradarà als fans de Cleo.
Doncs mira, qui tingui Filmin, doncs avui tenen una cita.
Filmin, que va canviar de mans? O van anunciar que canviaven de mans i no han sabut res més?
Jo crec que ara per ara continua
no
a ser capital català, em sembla.
No s'ha fet encara el canvi. Més propostes, Carles, de sèries.
Sí, Apple TV Plus, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Frank, Berlin al límite, és una sèrie també mèdica, en aquest cas Alemanya, de 8 episodis, i en aquí la història va gestionar una caòtica sala d'urgències a l'hospital més dur i també ple de gent a Berlín, i en aquest cas doncs, veurem a una jove doctora, la Parker, i aquí començaran les diferents aventures d'aquesta sèrie, com dèiem, mèdica, Frank, Berlin al límite.
Presento a la nueva jefa de urgencias, la doctora Susana Parker.
Hola. Buenos días.
Nuestro hospital tiene 618 camas y unos 30.000 pacientes clínicos al año.
¡Largo de aquí!
300 médicos y unas 600 enfermeras.
Sí, somos muy pocos siempre.
Un día malo, en urgencias hay 250 pacientes. Un día muy malo, más de 300. Cree que lo va a hacer muy bien.
¿Es la jefa nueva?
Sí, Ben, es tu nueva jefa. A ver, présteme todos atención un momento, por favor.
Durará tres días, como máximo.
Me gustaría hacer un par de cambios.
Vamos a implantar un nuevo sistema. Si no puedes trabajar con resaca, no seas traumatizado.
Són 8 episodis que fan el debut amb els dos primers capítols, demà mateix, i aniran seguits d'un nou episodi setmanal cada dimecres fins al 9 d'abril. Crank, dos punts, Berlin Unlimited, Apple TV Plus.
Els metges que sempre funcionen, eh?
Oi que
en sèries,
sí?
A mi no m'agraden gens, eh? Jo no miro mai.
No t'has enganxat a cap,
no, no,
de metges?
Cap, mai.
Ni els analígios de TV3 de fa una pila d'anys?
Jo soc massa hipocondríac i encara m'ho passo cap a mi, no?
No, però ni la Cor Obert.
No, he vist mai cap sèrie de metges. No m'agraden. Però n'hi ha moltíssims i funcionen.
De Anatomia fet, de Grey, i el Doctor
alguna,
House.
També així interessant, em sembla, alguna plataforma que també està tenint,
sí,
molt d'èxit.
Sí, a Max potser que, també
a Max,
hi ha una
crec
de metges.
Que ha una de metges ara mateix.
Sempre funciona.
Sí, funcionen. Vull dir que en tots els sentits, a cor obert, eh? Tenim
sí,
sèries...
Sí, els analígios, quants anys.
Doncs tampoc el vaig veure. Vull dir que és veritat que no és un tipus de sèrie. El Doctor House també va haver-hi. Vull dir que hi ha hagut moltíssimes
Anatomia
sèries.
Anatomia de Grey, Anatomia que de encara Grey. Estrenen temporades.
Doncs és un tema que funciona. Vull dir, al final la gent... Ja sigui per la part mèdica o per la part del que passa entremig del personal, doncs funcionen aquestes
molt,
sèries.
Molt. Anem a la plataforma majoritària en aquest,
sí,
país, Netflix.
Doncs mira, s'estrena el proper... No, demà estem parlant una sèrie que s'anomena Una història d'amor en Copenhague. Estem parlant de l'amor d'Emil, un pare solter, i la Mia, que és escriptora de professió i que s'enfronten amb ells els desafiaments dels tractaments de fertilitat per tenir fills junts. Una història d'amor en Copenhague.
Mm-hmm.
Nej,
pusse mand. På benet? Nej, hvor lækkert. Jamen, ved du hvad, så smut lige ud og vask hænder, så får vi noget saftevand.
Far?
Ja?
Selma siger, man kan hedde bror. Det kan man sgu da ikke.
Åh, abab, ikke sgu. Søs kan man også hedde. Det er jo søster. Fælles. Ja.
Seguim amb més idees, que n'hi ha moltes.
Jo crec que és una de les sèries d'aquesta setmana destacades. Estem parlant d'Amazon Prime Video. És una sèrie que s'anomena Su Majestat. Protagonitza Ana Castillo i també Ernesto Alterio. És una sèrie que al final estem parlant de la monarquia espanyola. Per primer cop jo crec que és una sèrie basada en la monarquia espanyola de l'època actual.
Però sense dir-ho del tot, no? Sí, però no. Són els Borbons, però...
Sí, sí, són Borbons, eh?
Sí,
i jo crec que ho deixen
canta,
bastant obvi que són Borbons. I de fet he sentit una entrevista amb el seu director, que és el director també de Ocho Apellidos Vascos i de Vaya Semanita, que parlava de que, sí, sí, que obertament s'han inspirat amb la Victoria Federica, amb el...
Amb l'Emèrit.
Los Santos, com es diu, el...
El Froilán.
El Froilán, amb l'Emèrit, i que potser amb les filles actuals no, perquè tampoc no donen gaire joc, però que sí que sí, que veurem escenes i coses que ens recordaran molt els Borbons de veritat. I de fet, és una sèrie molt pensada per Ana Castillo, una sèrie que es basa, o sigui, és 2024, i per tant, veurem escenes i veurem moments molt interessants. De fet, comença amb una final, crec, de la Copa del Rei entre el Barça i el Girona, i el xiulet contra l'himne d'Espanya, llavors la princesa de cop i volta... es torna, bueno, comença a cridar com, bueno, com si fos una aficionada més fins al punt de dir fills de puta, no sé què, vull dir que comença a cridar
sí,
i per
hooligan esportiva, no?
Hooligan esportiva, sí. I llavors diuen que està com molt basada amb la Victoria Federica.
El rei nunca ha estado tan cerca de ser imputado.
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona.
Hijos. ¿Y mi trabajo?
¿Qué trabajo?
Aquesta jove princesa, futura reina d'Espanya, és Ana Castillo, acompanyada per Ernesto Alterio, Pablo Derqui, Ramon Barea o Ana Maria Vidal. A partir d'aquest dijous a Prime Video, Su Majestat. Què més tenim?
Mira, Netflix, tornem també dijous a una sèrie que s'anomena Ciutat Tòxica i parlem d'un personatge que s'anomena Corby, que neixen desenes de nens en una ciutat que es diu Corby, perdó, que neixen desenes de nens amb discapacitats i les seves mares emprenen una lluita perquè els responsables rendeixin comptes. I és una sèrie britànica basada en fets reals i protagonitzada per Jodie Whittaker.
Is it your first? It's my second.
It's my first. They say I should be out tomorrow.
If it was up to me, this one would be walking out of me right now.
I didn't drink, I didn't smoke. Sometimes children are just born different.
És una minissèrie que també fa de molt bon mirar, basada, com deia el Carles, en un dels més grans escàndols mediambientals del Regne Unit. Seguim a Netflix.
Sí, una nova jugada, també estrena a Netflix. Parlem d'una noia que és una fiestera, diuen, reformada, que ha de demostrar que és una bona empresària quan, sense esperar-s'ho, acaba a càrrec de l'equip de bàsquet professional de la família. És una comèdia protagonitzada per Kate Hudson i produïda per Mindy Kaling.
Trabajo en un negocio familiar. Es la mejor franquicia de básquetbol en la historia del deporte. Los Ángeles Waves. Y esta es la historia de la familia de mierda que la dirige.
Te voy a nombrar la presidenta de los Waves.
Cuando yo era una niña, papá nunca creyó en mí. I empecé a dudar de mi.
10 episodis amb aquesta sèrie feta a mida perquè brilli Kate Hudson. I no s'acosta la Setmana Santa,
que ja
encara queda, que aquest any queda tard, però ja comencen històries bíbliques.
Comencen i comença amb Amazon Prime Video, també aquest dijous s'estrena House of David, és doncs el rei Saül, en altres temps poderós, diguem-ne, cau víctima del seu propi orgull, David, i un pastor marginat que és urgit com a segon rei. Sentim el tràiler.
Can one stone change the course of history?
El càsting per trobar el rei David es va allargar durant 4 mesos i finalment el va guanyar el protagonista del guardonat musical Kimberly Akimbo, Michael Iskander, que va aconseguir el paper principal, House of David, a partir de dijous a Prime House. Què més podem recomanar?
Doncs mira, també tenim dijous una sèrie que s'anomena una sèrie tailandesa. En aquest cas parlem d'una sèrie que parla sobre la vida de la mort que hi ha una víspera d'un casament i una florista es proposa trobar l'assassí i destapar els secrets. Per tant, una història, diguem-ne, de misteri, que es diu Dalag, Flores y Muerte. Per altra banda, el divendres també s'estrena una minissèrie de 5 episodis que en aquest cas està protagonitzada per Colin Firth i que el que fa és explicar el desastre de Lockerbie al 1988, en el que 259 passatgers i membres de la tripulació van morir quan el vol 103 de Pan Am va explotar sobre Lockerbie. Va passar 38 minuts després d'enlairar-se. Explicaven aquesta història i sona així.
Bye, darling.
See ya. A news flash. Plane's gone down.
My child is on that plane!
I'm sorry. I'm afraid there are no survivors.
Pan Am 103. 270 people killed.
Protagonitzada pel guanyador d'un Òscar i un Globus d'Or, i jo caic rendida als seus peus, Colin Firth.
Sí, té bona pinta. La veritat és que aquesta sèrie és una d'aquelles que hem de posar, jo crec, en la nostra llista de sèries per veure, com a mínim, perquè jo crec que estarà molt ben feta i ben produïda. Veurem si s'aguanta en el temps, però a veure, és una minissèrie de 5 capítols, per tant s'acabarà ràpid, pot estar bé.
Tens també una sèrie índia, que cada vegada fan més forat.
Sí, de fet, les pel·lícules índies ja van funcionar molt bé, no? Tot el Bollywood aquest, i en sèries també estan sent una gran producció. En aquest cas, arriba una sèrie que s'anomena Dava Cartel, és una sèrie índia, en el que 5 mestresses de casa dirigeixen un càrtel secret d'alt risc, on l'estil, l'ambició, l'amor, l'amistat i també la traïció tenen lloc a Bombay dels 60. Sona així, Dava Cartel.
Deixarem estar aquest tràiler, també estava en versió original, complicat d'entendre, i anem per la última recomanació, que no és molt novedosa.
No, aquí no, perquè és una versió de Machos Alpha, que ja vam poder veure a Movistar Plus, i que en aquest cas Netflix l'ha comprat i l'ha fet una adaptació neerlandesa, s'anomena Gallitos, també l'han doblat al castellà, i la podrem veure a Netflix a partir de divendres.
Les mujeres mandan. Si tienes polla, estás jodido.
No os hundáis con el barco.
Me han echado por una mujer.
Los tiempos han cambiado, Mike. ¿Te gustaría tener una relación abierta?
¿Una relación abierta?
¿Es verdad? ¿Tenéis una relación abierta?
Me alegro. La monogamia da asco.
Perdonad, este es mi apuesta en Tinder.
¡Tachán!
Oh. Greg, ¿me pondría en eBay?
Es sintético, lo puedes destrozar.
Yo sí que estoy destrozado. Habla de esa mierda de la nueva.
Com dèiem, molta teca, alguna sèrie bé, i potser en salvaríem 3 de destacades.
Sí, jo la que veuré segur és la del rei, a veure què tal fan el tractament, que no estem acostumats a temes així tan propers, no?, que facin una sèrie, a veure què tal.
Jo em quedo amb aquesta i amb Colin Firth.
Clar, tu et quedes amb
Colin, Sir Colin Firth, per favor. Carles, moltes gràcies.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Hola, Lourdes, què tal?
Doncs ja a punt, aquí preparada per veure si us enganyo o no us enganyo, perquè aquesta temporada ho porto fatal, la veritat. Vaig al lío, que queden pocs minuts.
Vinga.
Resulta que hi ha una polèmica càmera de seguretat que utilitza, que raro, la intel·ligència artificial i li dispara boles de pintura als intrusos. I us explico. La companyia OZIT, una startup amb seu a Eslovènia, acaba de presentar aquest prototip de càmera de seguretat. Ja tracta d'un dispositiu que promet dissuadir a possibles intrusos i lladres disparant boles de pintura amb altíssima precisió. Aquest sistema de vigilància domèstica utilitza la intel·ligència artificial per al reconeixement facial i un sistema basat en una aplicació per a disparar boles de pintura, fins i tot perdigons de gas lacrimogen a possibles intrusos. Per Per aportar aquest projecte a la realitat, l'empresa està recaptant fons mitjançant Kickstarter. La PaintCam va equipada, gràcies, amb tecnologia de visió nocturna. M'acaba d'espantar. Porta visió nocturna, un làser d'advertiment i un altaveu integrat per a donar instruccions verbals als intrusos que es deixin anar. Si l'intrus no marxa, doncs el propietari pot optar per disparar-li una bola de pintura o fins i tot el perdigó que sentíem. Així que novetats amb la intel·ligència artificial, novetats també en seguretat. La pregunta del milió és certa o me l'he inventada?
Ens ho creiem o no? La Lourdes té molta inventiva, però trobaria superinteressant que s'aprofiti d'aquesta manera intel·ligent la IA, la intel·ligència artificial. Jo diré que sí, me la crec.
Te la creus?
Sí.
Doncs te la pots ben creure, perquè realment és certa.
Ah, sí?
Està en prototip ara mateix, estan recaptant els fons per tal de portar-la a dur a terme, i la veritat és que ho trobo superencertat, perquè al final, entre que ve la policia o no ve la policia, segur que a l'intrus se li treuen les ganes de tornar-hi.
Sí, ara que hi ha tant debat amb la intel·ligència artificial i tants sectors preocupats per si es quedaran sense feina, dobladors, guionistes i tantíssima gent.
Periodistes,
doncs està bé que li trobin un ús pràctic que no treu feina a ningú i pot ajudar. Sí, sí, interessant.
La pregunta del milió és si els hi demandaran per agredir.
Clar.
Això a Eslovènia no ho sabem encara.
Aquest perdigó,
oi? Però aquí seria més papistes que el papa.
Pot ser, clar, hi ha cert risc aquí. Per això et deia, has rebut, t'ha fet mal. Però dius que
aquesta
hi ha com una megafonia.
La primera m'he espantat, La primera t'ho juro que m'he espantat.
En teoria hi ha una megafonia que t'avisa, no?, abans de disparar.
Sí, t'avisa. Almenys avisa, no?
Doncs mira, aquí es deuen curar amb salut, La lletra menuda deu anar per aquí. Per aquí ho salvaran,
doncs sí.
Segurament. Lourdes, gràcies.
Sí.
Gran manera de tancar el dimarts. Adéu-siau.
Adéu.
I tornarem demà. Vila, 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 v